Just ahir, el nou conseller de Medi Ambient del Govern Balear, Miquel Mir, va mantenir una primera trobada amb els representants del Consell Insular de Formentera. Mir no és un nou vingut, ja el coneixem i bastant, de la seva recent etapa com a director general d'Espais Naturals. O sigui que els temes que des de fa anys reclama Formentera no li sonaran a novetat. Explica'ns, Pepo, qui és Miquel Mir?
Doncs mira, Merche, va néixer a Palma l'any 1985, o sigui, atenció, és un conseller amb menys de 40 anys, és llicenciat en Geografia i doctor en Geografia. El 2009 va començar la seva trajectòria investigadora centrada principalment en la geomorfologia i gestió litoral, alhora que en la conservació d'espais naturals. Des de l'any 2015 ha estat també professor associat de la UIP, en què ha impartit l'assignatura de gestió i planificació d'espais naturals. Des de l'any 2016, a més, ha exercit com a director general d'Espais Naturals i Biodiversitat del Govern Balear. El podem saludar ara mateix. Conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Bé, hi ha molts temes que ahir segur que es van abordar i que queden a l'agenda del Govern Balear pel que fa a la nostra illa. Deixin començar per un dels més, diguem-ne, històrics pel que fa als temes mediambientals a Formentera, la protecció de la Posidònia. Recordem que el Consell Insular va presentar un projecte per limitar el nombre de iots que fondegen el nostre litoral. El Govern Balear, diguem-ne, veu amb harmonia aquesta voluntat de Formentera de limitar el fondeig d'embarcacions a la nostra costa?
El Govern Balear veu amb harmonia sempre el protegir els nostres ecosistemes marins i, per tant, dur endavant totes aquelles iniciatives que així ho puguin facilitar. I precisament aquesta ha estat una de les línies d'actuació que precisament han tingut més magnitud conjuntament amb el Consell de Formentera al llarg de la darrera legislatura. Cal recordar que, entre d'altres iniciatives dutes a terme, com per exemple puguin ser el decret Posidònia, Formentera hi va tenir una participació molt activa. Després, evidentment, també Formentera sempre ha estat l'illa que més recursos s'hi han destinat en quant a la vigilància i assistència en els fondeig, evidentment també responent a la seva densitat o la densitat que aquesta activitat, l'activitat nàutica d'esbarjo, hi té en l'estiu, i sí que es veu que també en quant a la regulació dels fondejos, doncs Formentera va presentar una proposta que bona part d'aquesta proposta s'ha incorporat en el pla de gestió xarxa Natura 2000 que actualment s'està tramitant des de la Conselleria de Medi Ambient. Sí que és cert, però, que vàrem poder discutir i jo crec que entendre conjuntament de que hi ha competències que no recauen sobre la Conselleria de Medi Ambient ni tan sols recauen a vegades sobre el govern de la Illa Balear, ja que inclús són competències estatals, com per exemple la navegació marítima, etc. I per tant, el marge que té la Conselleria de Medi Ambient traient o duent a terme tots els mecanismes de planificació d'espai natural protegits, com per exemple pugui ser un pla de gestió, doncs estan limitades per les competències autonòmiques que tenim en protecció de medi ambient i sempre, evidentment, s'ha d'anar alerta a traspassar les línies competencials, ja que això suposa l'increment de risc de les futures impugnacions. Però amb aquest escenari sí que es veu que la Conselleria sempre veurà amb harmonia totes aquelles actituds i activitats que permetin incrementar la protecció i la conservació dels nostres ecosistemes, tant terrestres com marins, i responent a la vostra pregunta en concret sobre la Posidònia oceànica.
O sigui, entenem que poden estar a favor d'aquesta limitació del nombre de iots que fondegen el nostre litoral, però que ara això també dependrà d'altres administracions, com per exemple la demarcació de costes. És això, oi, conseller?
Sí, correcte. És a dir,
veuen bé també el fet de que els barcos que fondegin a la nostra costa paguin una taxa, igual que paguen els cotxes que venen a la nostra illa?
Bueno, jo crec que taxes ambientals, sempre i quan siguin ambientals des d'un punt de vista finalista, jo crec que són positives, sobretot quan responen també a situacions de gran pressió antròpica, no? I jo crec que Balears és un cas, però bueno, això no deixa de ser una opinió i no deixa de ser una opinió sobre una iniciativa que tampoc en aquest cas seria competència de la conselleria que me toca dirigir ara mateix.
Pel que fa a la protecció de la Posidònia, l'any passat diria que es va incrementar el número de barques que supervisaven els fondejos sobre aquesta planta protegida fins a 5 embarcacions. Diria que la protecció anava des de Cala Saona fins a Escaló. Enguany seguirà sent així, estudiant la possibilitat d'ampliar-ho també a mitjorn, perquè cada vegada més es veu més afluència d'embarcacions en aquesta zona del sud de Formentera.
Bueno, des de l'any 2016 hi ha hagut un increment constant de recursos que se destinen arreu de Balears en quant a vigilància i assistència en els fondes, i en concret també així ha succeït a Formentera. Com bé vostè comentava, l'any passat hi va haver un increment de 3 a 5 barques única i exclusivament destinades a l'illa de Formentera, l'illa de totes les Balears, que més embarcacions té, tot i que sigui la que manca superfície té, la que més embarcacions té, perquè enteníem que era la illa on hi havia una problemàtica, una freqüentació major d'aquesta activitat, i per tant, responent a criteris objectius, varen considerar oportuna aquest increment. I a part s'ha de dir que també enguany hi ha dues embarcacions pròpies de la Conselleria de Medi Ambient, Dimanat concretament, que també estan ajudant a tasques de vigilància en el cas de d'Eivissa de Formentera, amb gran incidència a Formentera. A més, també altres embarcacions, com puguin ser les que gestionen els camps de boies ecològiques, que a part de fer aquestes feines també estan ajudant en aquestes tasques. Per tant, podríem dir que a Formentera la veritat és que hi ha hagut un canvi substancial i substanciós, i les peticions de fet han disminuït, o les incidències han disminuït substancialment des de l'any 2016 fins a dia d'avui. Segurament encara queda camí per recórrer, però el que sí que és cert és que si la situació doncs és una situació substancialment millor avui dia que fa 3 anys, no? I ho demostren algunes fotografies que cada estiu se prenen des dels helicòpters de l'Ibanat, on se pot percebre, per exemple, punts extremadament conflictius des del punt de vista històric, com pugui ser Lletes, on a les dues del migdia, després que el servei de vigilància hagi actuat, segurament totes les embarcacions estan afondejades de muntanya, no? I per tant són passes importants, sempre quedarà camí, però sí que és vera que amb aquest aspecte hi ha hagut passes en positiu i important, i el cas de Formentera jo crec que és un paradigma.
Conseller, de fet, analitzem cada una de les seves paraules, són molt importants, però li preguem màxima brevetat perquè si no, no ens deixarà temps a comentar els temes que també són molt interessants que volem comentar. Per exemple, el tema de la reserva marina, es va obrir una nova reserva marina a la punta de Sa Creu, prop de la Mola. Es va parlar que hi hauria una barca que supervisaria aquesta nova reserva marina. Tenim entès que no està funcionant, que encara només opera la barca de la reserva dels Freus. Què falta per a aquesta segona barca de la punta de Sa Creu es posi en marxa?
Bueno, no, sincerament no és per llevar-me responsabilitat, però en la nova reestructuració del govern, les reserves marines depenen de la Direcció General de Pesca, i aquesta ja no està dins la conselleria que a mi me toca dirigir. La veritat és que seria molt agosarat per mi, li podria fer una valoració personal, però en cap cas seria una valoració empírica i des d'un punt de vista polític, i per tant me permetrà que no me vulgui ficar en Direcció General d'Incompetències, que ara mateix no estan dins la meva conselleria.
No s'amoïnia. En tot cas, parlant de residus, la planta de compostatge de Formentera, el govern balear finalment ajudarà amb el finançament d'aquesta infraestructura?
Bueno, el govern balear intentarà ajudar, com sempre ha fet en totes les accions en els consells insulars, però sí que és vera que també el govern doncs instarà que els consells insulars, sota les competències que tenen en residus, doncs desenvolupin les tasques que els tenim encomanades, no? Per tant, són coses que evidentment haurem de parlar amb el consell insular. Sempre hem estat oberts a parlar de qualsevol iniciativa que se pugui tirar endavant, i sempre hem estat doncs oberts a poder pactar ajudes, tot i que les competències fossin insulars, no? I per tant, la veritat és que són temes que haurem de parlar entre les dues administracions, però en temes de residus tots hem de fer una passa endavant. Tenim una llei de residus extremadament pionera, i per tant totes les administracions, des del marc competencial que ens toca desenvolupar, han de donar una passa endavant, i és un tema que ens hem de prendre de cada vegada més sèriament. No pot ser a la tendència que duim acumulant des de dècades enrere, i per tant en aquest sentit també serà una legislatura que entre totes i tots, i sobretot entre totes les administracions, també el Consell Insular de Formentera, doncs haurem de desenvolupar i haurem de fer aplicar aquesta nova normativa.
Pel que fa al transport de residus, recordem que Formentera és l'única illa que ha d'assumir ha de pagar aquesta factura del transport de residus, perquè no hi ha abocador a la nostra illa. I ja sabem també que Formentera està fent un important esforç per intentar millorar la taxa de reciclatge i així reduir aquests residus que han d'anar cap a Eivissa. El govern balear seguirà ajudant el Consell de Formentera per finançar aquest cost, i en quina mesura, quina és la previsió?
Bueno, jo crec que són temes que s'han de tornar a plantejar. Efectivament, Formentera té, i això no s'ha d'amagar, té un problema de doble o triple insularitat, que això, evidentment, té conseqüències sobre tota la societat resident a Silles. No? La veritat és que el govern i la voluntat del govern et seguir ajudant en els consells insulars, com sempre ho ha fet el Manco al llarg dels darrers 4 anys, i en el cas de Formentera doncs, se tornarà a apostar per aquesta línia d'actuació. En tot cas, com li comentava abans, jo crec que són temes que entre les administracions s'han de tornar a parlar, s'han de replantejar i ens han d'ajudar i coordinar tant com sigui possible, però també és vera que jo crec que és important que cada un també sumesqui un poc quines són les seves competències, que els desenvolupi, i a partir d'aquí, si s'han d'establir mecanismes de coordinació, doncs sempre estarà un govern parlant-ne i, sobretot, actuar en benefici de la societat balear, que al cap i la fi és l'encomana que ens han donat els ciutadans.
Diu que s'ha de replantejar aquest assumpte del finançament del transport de residus cap a Eivissa. Quina és, de moment, la postura del govern?
No, me referia a replantejar la problemàtica en general, no? No a qüestionar que el govern s'hagués ajudant en aquesta iniciativa. La meva resposta era holística i genèrica. I en quant a l'ajuda o al finançament de transport de residus des de Formentera a Eivissa, evidentment el govern s'hi ha de seguir ajudant en el Consell, bueno, evidentment se'n pot parlar, no els deixarem tirats, però sí que és veritat que també potser s'hagi de parlar amb el Ministeri, no? Que el Ministeri també se faci corresponsal d'aquesta despesa addicional que en aquest cas té Silla de Formentera.
Bé, ja que parlem de residus, seguim parlant de males olors, anem cap a la depuradora, al costat de Sant Francesc. Aquest seria un dels problemes que més lamenten els veïns d'aquesta instal·lació, d'altra banda, imprescindible pel bon funcionament de Formentera. Les males olors de la depuradora, seguirà sent així? Què es pot fer? Es pot evitar? O és un mal que no té remei?
Tots els mals tenen remei i, per tant, s'han d'estudiar totes les alternatives possibles per donar la solució. El cas de la depuradora sí que és cert que en algunes ocasions s'han denunciat mals olors, però també és vera que en principi, segons doncs, les valoracions tècniques de la conselleria, doncs, des d'un punt de vista tècnic, la depuradora sembla que depura bé i aixuga els fangs bé. Sí que és cert que la tanta freqüentació de descàrregues i de càrregues de camions diàries, evidentment això té pertorbacions físico-químiques de les aigües que estan generant olors. En aquest sentit, des de la Conselleria de Medi Ambient ja s'han començat doncs, a desenvolupar propostes tècniques per a curt termini primer i després a mig i llarg termini fer les remodelacions pertinents per poder pal·liar aquests problemes. I amb aquest camí estem, bàsicament, a curt termini serien doncs, activar processos físico-químics per poder doncs, ajudar a la dissolució de dolors dins les tanques de depuració i a partir d'aquí doncs, tots els projectes de remodelació que puguin ser pertinents per poder pal·liar aquestes problemàtiques.
La pregunta que sovint es fan els formenterers, la nostra depuradora dona l'abast per tota la gent que hi ha a la nostra illa o s'ha quedat petita?
Bueno, jo diria que no és la que pitjor dimensionada està de la gent balear-se de Formentera, precisament. Pot ser que, evidentment, tingui moments de puntes Silla que sobrepassin la capacitat de depuració de la instal·lació depuradora, però crec que hi ha depuradores que pateixen molt més aquests problemes que en aquest cas de Formentera. Les depuradores de la gent balear en general, van ser pioneres, no?, en temes de depuració. No obstant, evidentment, al moment de construcció de les plantes depuradores, doncs la població existent a la gent balear no era la població existent avui en dia, sobretot en temporada estival. No? I per tant, és vera que hi ha depuradores que precisament els seus problemes no són problemes de depuració des d'un punt de vista tècnic, sinó que són problemes de sobresaturació. En el cas de Port Formentera, evidentment, hi pot haver dies que passin la capacitat de càrrega, però jo crec que no és de les depuradores que més pateix precisament aquesta problemàtica.
Clar, si entenem que hi ha dies que hi ha més capacitat de càrrega que la que pugui digerir, per entendre'ns, la depuradora, això vol dir que hi ha vessaments en ple parc natural de tant en tant, no?
bueno, evidentment hi pot haver vessaments i evidentment n'hi ha hagut i no només a parts naturals i pot rebossar la mateixa depuradora, com passa amb moltes altres depuradores, i són temes que, evidentment, hem de tenir present i hem de tenir damunt la taula. Jo hi ho comentava a companys vostres, hi ha d'haver ja paraules que no siguin tabús. I que les solucions no seran d'avui per demà, perquè són solucions que tècnicament requereixen molt més temps. Inclús, prèvia execució de les solucions, s'ha de fer una pertinent planificació. I en aquest sentit, jo crec que també és una de les tasques que, com a administració i administracions en general, perquè sempre solen ser corresponsables diferents tipus d'administració, hem de tenir en compte que també en sanejament, distribució, els ajuntaments, encara que siguin baixa, també en són responsables. A vegades hi ha problemàtiques que són sinèrgiques entre les dues xarxes i, per tant, en aquest sentit, jo crec que és important doncs, posar les cartes damunt la taula. I, evidentment, problemes derivats d'una instal·lació depuradora poden derivar en problemes més enllà d'aquesta pròpia instal·lació, i jo crec que en aquest sentit també hem de ser capaços de trobar solucions encara que sigui a mig i llarg termini.
Per on passen aquestes solucions?
Aquestes solucions passen per, doncs, primer de tot, identificar quines instal·lacions tenim a Balears i quines problemàtiques tenen aquestes instal·lacions. I a partir d'aquí trobar les solucions tècniques que permetin pal·liar cada un d'aquests problemes. Evidentment, des d'un punt de vista tècnic, arreglar aquesta problemàtica, com li comentava abans, no pot passar per solucions d'eficiència diària, d'eficàcia diària, és a dir, d'arreglar aquests problemes d'avui per demà. Jo crec que hem de ser coherents i, sobretot, hem de ser honestos. I no poden crear expectatives de arreglar els problemes dels danisaris en una setmana a seguir els Balears quan són dinàmiques que venen acumulant-se des de dècades enrere. I jo crec que la sinceritat i honestedat, i sobretot de càrrecs polítics com els que a mi ara me toca ocupar, és la primera premissa que hem de tenir en compte, i no hem de crear falses expectatives. I la problemàtica de corrupció i la problemàtica de danisaris i la problemàtica de desbassaments d'aquests danisaris en situacions de mala depuració són problemàtiques que no s'arreglaran d'avui per demà, ni d'avui en dues setmanes. Per tant, el primer que s'ha de fer és identificar les instal·lacions que tenim a tots els Balears, que permet-me recordar que no totes són públiques, que no totes són públiques, que hi ha molts danisaris privats, i que, per tant, sectors econòmics importants també s'hauran de ficar dins de a fer part d'aquesta problemàtica.
Sí, però si no se'ls obliga des del govern serà complicat, no?, que des dels privats impulsin això.
El decret Posidònia, tot i que se n'ha parlat poc, el decret Posidònia doncs, estableix prescripció per als emissaris actualment en concessió i per als possibles emissaris futurs. Vam dir que va ser una de les mesures que, evidentment, va generar durant el procés de redacció del decret certes sensibilitats i que quan aquest ha estat aprovat, el decret ha estat molt parlat des del punt de vista dels fondejos, que un fondeig, evidentment, té una solució o pot tenir una solució més ràpida que un emissari, però poc s'ha parlat dels emissaris. Però el decret ho contempla. La fiscalització ambiental dels emissaris, dels futurs emissaris, queda molt més incrementada des de l'aprovació del decret. Som l'única comunitat autònoma que té un decret increment. L'única regió de la Mediterrània que té un decret que, per a conservar els seus ecosistemes marins, parla també dels emissaris. Per tant, evidentment que queda camí per recórrer, molt de camí per recórrer, però aquí teníem un dèficit molt important a Balears, i és que ningú mai havia començat a parlar d'aquest tema, sobretot a nivell públic. Per tant, jo crec que la primera passa, que entre tots i totes, important entre tots i totes, perquè aquí no només hi ha una administració involucrada, i jo crec que tothom en això està d'acord, hem de començar a donar passes i hem de començar a dibuixar d'alguna manera un camí per a trobar solucions.
Conseller, volem abordar molts assumptes. Ens està acabant el temps. Un parell de cosetes només respecte al Parc Natural de Ses Salines. Alguna actuació que tingui planificada des del govern? Ho dic perquè ja sap que bé, hi ha diversos temes. Des de Formentera es reclama doncs, que ens hem de posar tots plegats les piles per intentar salvar el patrimoni saliner, que està molt vinculat també amb l'àmbit del medi ambient. I d'altra banda, coses més, diguem-ne, simples, com per exemple restaurar la cartelleria del Parc Natural, que està en bastant mal estat.
Sí, efectivament. Són, de fet, dos temes que estan en funcionament. Jo hi heu anunciat a companys vostres a través de Simpat de Turisme Sostenible. La conselleria té, doncs, ja està treballant en un projecte que passa per restituir tota la cartelleria d'espai natural protegit i, sobretot, és vera que espais com els de Ses Salines, per la seva situació geogràfica, doncs, solen ser espais que pateixen molt des d'un punt de vista de la cartelleria, bàsicament, sí, per qüestions òbvies climàtiques, no?, com salinitat i sol. I pel que fa en el patrimoni saliner i també responent a la brevedat que me demana, actualment estem treballant amb el pla saliner. Se va fer molta feina des de la direcció general a l'antiga legislatura. Ja s'ha anat treballant en les dues empreses explotadores i ara ja s'ha entrat dins la darrera fase del procés, que és refondre tota la informació que en el seu moment vàrem demanar com a govern a les dues empreses explotadores, i ara ja se va fer una encomana externa per a que mos redactés i mos refongués tota la informació per tenir ja el pla saliner complet.
Bé, i ja per acabar, conseller, tenim un parell d'episodis de festes que han tingut lloc a Formentera. Crec que el govern balear n'ha tingut coneixement. Jo sé que porta pocs dies en el seu càrrec, però no sé si sap com està el tema del party boat de Cala Saona, que va tenir lloc el passat 12 de maig, i després una altra festa que va succeir el 22 de juny a Punta Gavina. Bé, una al party boat en zona protegida perquè estava al mar arran de costa, i l'altra també en zona protegida en plena Punta Gavina. Com està tot això? El govern balear actuarà?
El govern balear actuarà i el govern balear actua. Cal recordar que l'antiga legislatura se va fer a través de la llei 12-2016 una disposició addicional que prohibia directament els party boats en espais naturals protegits. Sí. Recordar també i posar en valor que també són l'única comunitat autònoma d'Espanya que té una prescripció normativa d'aquestes característiques. Jo no record les xifres exactes, és veritat que fa poc dies que soc conseller, però abans d'estar al capdavant de la direcció general responsable també d'aquestes actuacions, i el govern ja fa pocs dies, fa poques setmanes, doncs ja va resoldre un expedient sancionador sobre una d'aquestes party boats, o les famoses party boats, dutes a terme a Formentera. No record quina de les dues, no ho recordo, li mentiria si li digués ara mateix, però evidentment està duent a terme doncs la instrucció dels expedients sancionadors que mos arriben sempre, evidentment, a través d'un acte de denúncia, bé sigui dels agents de medi ambient, bé sigui, en aquest cas, crec que era de Ceprona, de fet. Sí. Val? Per tant, és una cosa que tenim molt clara, que ja hem duit treballant al llarg dels darrers anys i que seguirem treballant. Instruir totes les actes de denúncia d'activitats que se puguin donar als parcs naturals, els salins i bici Formentera, i que en aquestes no estiguin permeses autoritzades.
Sí, jo crec que referirà a la festa de del 12 de maig, va ser una party boat allà al costat de Cala Saona. L'altra festa de la que jo feia menció no era boat, sinó que era terrestre, era una festa a la zona de Punta Gavina amb motiu d'una boda, 22 de juny, bé, un desplegament de llum i color, i fum, i música, tota castanya. Sobre això també pren mesures el govern balear?
Sempre pren mesures si hi ha un acte de denúncia, absolutament. Sempre.
I saps si aquí n'hi ha? Ho dic per aquí, que jo sàpiga, només hi ha l'informe del Consell Insular. No sé si us ha arribat ja o...
No li puc, no tenc aquesta informació, com vos entendrà. Sí, sí. No m'ha donat temps de poder aterrar, i de fet hi ha una direcció general específica en aquest sentit, de la qual jo ara ja he abandonat, i ara mateix no tenc aquesta informació, però el que sí que li puc assegurar, en tota contundència, és que si evidentment mos arriba un acte de denúncia de qualsevol agent de l'autoritat, no només de gent de medi ambient, aquest acte, com sempre s'ha fet al Manco al llarg dels darrers 4 anys, cosa que tinc els meus dubtes de que s'ha fet abans, els expedients s'instrueixen i, si escau, després del procés instructor, se determina amb una sanció per part del presumpte infractor.
Conseller Miquel Mir, el nou conseller de Medi Ambient i de Territori, ja ho veieu parlant clar i català avui a Ràdio Illa. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, bon dia.